Els dilluns i els divendres tens una cita amb l'esport. Tens una cita amb Roda Esportiva.
Hi trobaràs tot l'esport local, comarcal i professional. Futbol, bàsquet, handbol, motor... Posa't el dia a Roda Esportiva. Escolta'ns els dilluns i els divendres a la 1 de la tarda i en repetició a les 8 del vespre.
Roda Esportiva, el programa d'esports de Roda de Barà Ràdio, amb Raül Riera. Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva, amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Com cada dilluns, repassarem en els propers minuts tota l'actualitat esportiva i també tot el que ha passat aquest cap de setmana en el món de l'esport local, comarcal i professional. Comencem el programa d'avui dilluns, dia 25 de març. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Bé, doncs comencem comentant que el Club Atlètic Roda de Barà aquest passat cap de setmana va empatar una casa contra el Calafell. Un gol que d'Iker Latre al minut 9 va avançar el conjunt rodenc i el Calafell, els visitants que empataven el partit ben aviat, al minut 14, però d'aquí fins al final el Roda que no va aconseguir fer el segon i doncs això va significar que acabés el partit amb empat a un repartiment de punts per als dos conjunts. Un Roda que ha vist que, com se li apropa una miqueta al segon classificat, al Montblanc. El Roda abans tenia 7 punts d'avantatge respecte al segon, ara en té 5, ja que el Montblanc també ha guanyat aquesta, o en aquest cas ha guanyat aquesta setmana. De fet, no han fallat cap dels 3 perseguidors més immediats que té el Roda. El Montblanc, que està a 5 punts ara, després ja ve l'Atlètic Valls, que està a 7 punts, i l'Arbós a 8. Per tant, doncs, s'apropen una miqueta més els perseguidors del conjunt rodenc. Això sí, un Roda que segueix en ratxa sense perdre i des de la jornada, això des de la jornada 2. Per tant, doncs, una gran ratxa positiva per al conjunt rodenc. Això sí, el Calafell és un equip de la part baixa de la taula, o bé, com a mínim de la part mitja, està a la 12a posició amb 27 punts. I bé, doncs, ha aconseguit un gran resultat per als seus interessos, perquè doncs, un empat al camp del líder sempre és positiu per a un 12è classificat, com és el Calafell, que ara està, com dèiem, amb 27 punts. Un Roda que, doncs, bé, en aquest cas no va perdre, però que ha vist com li retallen distàncies, per tant, doncs, no podem parlar de resultat positiu per al conjunt rodenc, més aviat al contrari. Tot i això, doncs, passa una jornada més, el Roda que segueix ara amb 5 punts d'avantatge respecte al segon classificat i un Roda que cada cop té més a prop l'objectiu. Això sí, com dèiem abans, doncs, quan et retallen distàncies en la classificació, doncs es pot comença una miqueta més de nerviosisme. Tot i això, el Roda, que s'està sent clarament superior als seus rivals, personalment no crec que s'hagi de tenir gaire preocupació per assolir aquest objectiu. Això sí, s'ha d'aconseguir. Queden ara mateix 8 partits i doncs s'han de treure els resultats necessaris per aconseguir l'objectiu marcat des del principi de temporada, que és el d'assolir l'ascens de categoria. En aquests 8 partits, els propers seran també contra equips de la part baixa, com són Salauris, Constantí i Banyeres. Aquests 3 partits que, bé, personalment crec que el Roda hauria de, dos d'aquests partits a casa, el Roda n'hauria de treure victòries, i després ja sí que ve doncs, la Riera, un partit doncs, més complicat, però també queda Sant Salvador, equip de la part baixa, i bé, doncs també en l'últim partit, com dèiem, Atlètic Valls, abans també Llorenç i Joventut Bisbarenca. Aquest és el calendari del conjunt rodenc, que li resten, com dèiem, 8 partits amb 5 punts d'avantatge que té respecte al segon classificat, que és el Montblanc. Sweet nothing's left behind. També hem de comentar que en aquesta mateixa tercera catalana, aquesta setmana, el Montblanc, com dèiem, va guanyar per 1-2 i ho va fer, el segon classificat, ho va fer al camp de la Riera. Una llàstima perquè la Riera no li va posar les coses fàcils al segon classificat, però finalment va acabar caient per aquest 1-2. Bé, una, com dèiem, una llàstima, però doncs bé, i això que la Riera es va avançar al marcador al minut 51, però el Montblanc va aconseguir capgirar el marcador, a més amb un gol de penal en el minut 89, per tant una mica injusta aquesta derrota per part del conjunt de la Riera, a més doncs amb expulsions amb dos costats, per tant doncs segur que va ser un partit d'allò més calent. Pel que fa als altres equips, el Torredembarra va aconseguir una gran victòria per 1-4 al camp del Sant Salvador. Un Torredembarra que amb 4 victòries consecutives ha escalat fins a la 11a posició amb 29 punts i s'allunya de la zona de descens, quan semblava que tenia aquesta temporada gairebé que ja no es podia, era un estat d'irreversió, no? Que no tenia solució. Doncs el Torredembarra s'ha tret de la màniga 4 victòries consecutives que l'han fet escalar fins a la 11a posició. 29 punts pel conjunt de la Torre, que ja s'apropa a, per exemple, la Riera, que en té 36. I bé, doncs en tan sols 4 jornades, 4 victòries seguides, i ha aconseguit passar a uns quants equips. De fet, a 6 equips ha deixat per darrere el Torredembarra. Per tant, doncs, molt bones notícies pel conjunt de la Torre, que doncs, no es veia gaire bona temporada, una temporada negra que podia portar cap a la quarta catalana, i de moment, amb aquest últim mes, s'ha capgirat molt aquesta situació. I pel que fa a l'Altafulla, va caure per 3-2 al camp del Banyeres, l'últim classificat, el Banyeres, que tan sols tenia 11 punts, va aconseguir guanyar per 3-2 a l'Altafulla, un resultat sorprenent, perquè doncs, l'Altafulla està fent una bona temporada, està a la 5a posició, encara no ha perdut aquesta posició, tot i la derrota d'aquesta setmana, però bé, doncs va acabar caient al camp del Cué. Un Altafulla que es va avançar al marcador, va veure com li remuntava el Banyeres, es posava 2-1, al minut 79 Àlex Canyes va fer el 2-2, però en el minut 89 i de penal el Banyeres va fer el 3-2, que li donava una victòria que bé, doncs no el treu d'aquesta última posició, però el pot donar confiança pels propers partits. Veurem com va. Això sí, l'Altafulla, doncs, que perdent aquest partit ja queda gairebé descartat per arribar a aquesta zona del segon al quart classificat, i és que ara ja està a 12 punts del quart classificat, que és l'Arbós. Per tant, s'ha trencat aquí una miqueta aquesta classificació. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. La propera setmana, el Roda, que rebrà aquí a casa el Salauris, el penúltim classificat, serà dissabte a les 6 de la tarda. L'Altafulla, que dissabte a les 4 rebrà a la Riera, per tant, derbi del Baix Gaià, nou derbi del Baix Gaià, dos equips que han perdut aquesta passada setmana i que, doncs bé, segurament la Riera intentarà sumar els 3 punts, sobretot més que res per intentar atrapar a l'Altafulla, que està a 7 punts de la Riera. I l'Altafulla, doncs, que intentarà sumar 3 punts també a casa, sobretot perquè és davant de la seva afició i per seguir en aquesta cinquena posició. I pel que fa al Torredembarra, jugarà diumenge a 4:45 de la tarda a casa, on rebrà el Llorenç. Veurem com li va el conjunt de la Torre després d'aquestes 4 victòries consecutives. Aquesta setmana li toca enfrontar-se al Llorenç, que és el 6è classificat amb 40 punts, per tant, rival complicat pel conjunt de la Torre, però està en un molt bon estat de forma. Veurem si segueix en aquesta bona ratxa. També hem de comentar que la segona catalana, el grup 6, el líder, segueixen el Valls, que segueix sense donar treva als seus rivals, va tornar a guanyar per 0-2, i el Callà, l'equip del Baix Gaià, que aquesta setmana va aconseguir una victòria molt important i molt complicada. Al camp de l'Amposta es va imposar per 1-2. Un Callà que es va posar, que va aconseguir marcar el minut 3 de partit, i que al minut 28 va fer el 0-2. L'Amposta, a la segona part, ja ben avançada la segona part, va fer l'1-2 de penal, però ja no va aconseguir empatar el partit. Un gran resultat per al Callà, que segueix en aquesta segona posició amb 58 punts i manté la distància de 5 punts respecte al segon classificat, que és l'Amposta. El Tortosa. Un Tortosa que aquesta setmana va guanyar per 2-3 al camp de la Sénia. Tot molt apretat en aquesta segona catalana i també sobretot a la part baixa, perquè és cert que la Pastoreta ja està baixat de categoria perquè tan sols ha sumat 10 punts. Després ja ve el Redis amb 17, el Torrefort amb 20, proper rival del Callà, i el Vilaseca amb 26, aquests 4 equips en zona de descens. Després ja ve el Vendrell amb 28, que aquesta setmana ha guanyat i està en aquesta zona fora de la zona de descens. Tot i això, no t'assegura no baixar, perquè per allò que comentem cada setmana dels descensos compensats. Perdó, hem dit que ha guanyat el Vendrell, ha empatat aquesta setmana a 2 al camp de la Pobla de Mafumet B. Qui ha guanyat ha estat el Vilaseca, 4-2 a casa contra l'Ampolla i encara assumia amb la salvació. Una victòria sorprenent del Vilaseca, perquè l'Ampolla és el quart classificat i ara s'ha distanciat del Tortosa, que és el tercer. Ara el Tortosa està amb 53 punts, l'Ampolla amb 49 s'ha quedat ja a 4 punts i queda gairebé descartat ja per aquesta segona posició, la que se la lluitaran entre el Callà, que té més avantatge, i el Tortosa. Per tant, el Callà encara pot aconseguir i que ho té molt de cara per aconseguir aquesta promoció d'ascens. Hem de comentar també els resultats del futbol base del Club Atlètic Rodabarà d'aquest cap de setmana. Un cap de setmana que ens ha deixat els següents resultats, com diem, en el futbol base. El juvenil de la segona divisió, el grup 10, va empatar a 0 al camp del Vilaseca, un juvenil que ara és 8è classificat amb 32 punts en 21 jornades. El cadet de la segona divisió, grup 13, va caure per 2-3 a casa contra el Vendrell, un cadet que és quart classificat amb 43 punts. L'infantil de la segona divisió, grup 17, va guanyar per 0-6 a casa contra, perdó, al camp del Ramon Sicart, i ara és el setè classificat amb 38 punts. La de Vià, de la primera divisió, el grup 15, va guanyar per 1-4 al camp del Basel Arbós i és el setè classificat amb 36 punts. La de Viver del Roda, de la segona divisió, grup 47, va guanyar per 2-5 al camp de l'Altafulla i ocupa la quarta posició amb 41 punts. A la Labisé aquesta setmana descansava. Pel que fa al Benjamià, a segona divisió, grup 24, va caure per 1-5 a casa contra l'Altafulla i és el cinquè classificat amb 44 punts. El Benjamí B, de la segona divisió, grup 25, va guanyar 3-2 a casa contra el Vendrell i és el novè classificat amb 17 punts. I el Pro Benjamí, en el grup 14, va caure per 2-3 contra el Col·legi Sant Pau Apòstol i és el 12è classificat amb 13 punts. Hem de comentar també en esport professional que aquest cap de setmana doncs, no teníem partits de clubs de primera divisió i és que hi havia jornada de seleccions. Abans d'entrar en aquests resultats de les seleccions, hem de comentar que sí que hi ha hagut jornada de segona divisió, una jornada que ha tornat a ser negativa per al Nàstic de Tarragona, un Nàstic que va caure dissabte contra el Màlaga, el nou estadi, per 0-1. Un equip grana doncs, que segueix a la part més baixa de la taula, 20a posició només per davant del Còrdoba, té tan sols 24 punts al Nàstic i està a 8 punts de la salvació, i a més aquesta setmana acaba a caure, queden poques, cada vegada menys jornades, ja queden només 11 jornades per al final de la temporada, i el Nàstic que segueix en aquesta 20a posició a 8 punts de la salvació. És molt complicat, el Nàstic cada vegada més té un peu a la segona B i veurem si es pot solucionar, però necessitaria una mà de victòries seguides en aquestes 11 jornades que resten. Aquesta setmana va perdre contra el Màlaga, un equip de la part alta de la taula, està a la quarta posició del conjunt malagueny, per tant era un rival complicat, però clar, quan estàs en aquesta situació necessites sumar de 3-3 el més aviat possible, sigui el rival que sigui, i el Nàstic doncs, que segueix sense aconseguir-ho. Amb tan sols 24 punts en 31 jornades, un balanç massa pobre per al conjunt tarragoní, i veurem si es pot si acaben donant-li la volta a aquesta situació, però queden molt poques jornades i molts punts per a la salvació. Una segona divisió que ara mateix està liderada per l'Osasuna, que té 60 punts, i el Granada, que en té 58, primer i segon classificat. De la tercera a sisena posició està tot bastant igualat, sobretot la tercera a la cinquena, i és que l'Albacete té 56 punts, el quart és el Màlaga amb 54, el Deportivo el cinquè amb 53, el Cádiz és el sisè amb 49. A partir d'aquí doncs, ja venen uns quants equips, Mallorca amb 48, Oviedo amb 47 i Almeria amb 45. Està tot ben apretat. A més, també l'Sporting també amb 45 punts. Chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are, doesn't matter where we are, doesn't matter, no. També hem de comentar, com dèiem abans, que ha estat una aturada aquesta setmana de les competicions de clubs per haver-hi competició o amistosos de seleccions. Messi va jugar amb Argentina en el seu retorn, que no va canviar gaire la dinàmica, i és que va caure la selecció argentina per 3-1 contra Venezuela. I Leo Messi, a més, doncs, es va veure que tenia molèsties i va, doncs ja va dir que no jugaria en el partit que té aquesta setmana la selecció albiceleste, i ja ha tornat a Barcelona. Però bé, en tot cas, doncs, de nou, males sensacions per a la selecció argentina. i la selecció espanyola que sí que va aconseguir guanyar, va guanyar per 2-1 en aquesta fase de lligueta classificatòria per l'Eurocopa del 2020, una selecció que va guanyar a Noruega per 2-1. El primer el va fer Rodrigo i Sergio Ramos va fer el segon de penal, de nou xutant a l'Openenka. Sembla que els porters no el coneixin, però la veritat és que jo crec que dels últims 20 penals els ha llançat tots igual. Però bé, en tot cas, la selecció espanyola que va aconseguir els 3 punts en aquest grup F de classificació per l'Eurocopa del 2020. També va aconseguir els 3 punts Suècia, que en aquest cas va guanyar a Romania per 2-1, i Malta, que va guanyar a les Islas Feroe també per 2-1. Els 3 equips van guanyar pel mateix resultat. I bé, doncs s'han disputat aquesta setmana una sèrie de partits en aquesta primera jornada de la lligueta de classificació per l'Eurocopa del 2020. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Una jornada primera que ens ha deixat alguns resultats com l'Itàlia 2, Finlàndia 0, a més d'aquest Espanya 2, Noruega 1. Doncs també la derrota d'Armènia contra Bòsnia-Herzegovina. Bé, tota una sèrie de seleccions que han aconseguit victòries, potser les més grans, Portugal, destacant alguns resultats. Portugal va empatar 0 a casa contra Ucraïna. Anglaterra va guanyar 5-0 contra la República Txeca. França va guanyar 1-4 a Moldàvia. Holanda es va imposar 4-0 a Bielorússia i Bèlgica va guanyar 3-1 a Rússia. Això en la primera jornada, entre alguns dels resultats, i ja s'han disputat alguns partits també de la segona jornada. De fet, ahir també en algun canal de televisió es va poder veure l'Holanda-Alemanya, que va finalitzar amb victòria per als alemanys per 2-3. I aquesta ja és la segona jornada d'aquesta llista de la fase de classificació per l'Eurocopa 2020, sobretot el partit d'equips més importants, no? De seleccions més importants, va ser aquest Holanda 2, Alemanya 3, a més del Xipre 0, Bèlgica 2. La selecció espanyola que tornarà a jugar demà contra Malta a partir de 9:15 del vespre. Veurem com se li dona a la selecció de Luis Enrique en aquest segon partit. A més, avui també juga la selecció catalana, jugarà un partit amistós contra la selecció de Venezuela, la que va aconseguir guanyar a l'Argentina per 1-3. Això sí, avui no podrà jugar, no hi serà finalment en aquest partit Xavi Hernández, l'explaurana, que ho ha intentat de totes, però finalment el club, el seu club, l'El Saad, no ha deixat que vagi en aquest partit de la selecció catalana. Sí que hi haurà alguns altres jugadors com Gerard Piqué, Riqui Puig, que el jugador del planter blaugrana que supleix la baixa de Xavi Hernández. Hi haurà uns quants jugadors, diguem-ne, de primer, o sobretot més en representació del Barça, també del Girona, molts representants del Girona, com Àlex Granell o Pere Pons. També estarà Sergio García, de l'Espanyol. Una selecció catalana que jugarà, que no jugava des del desembre del 2016, quan es va enfrontar a Tunísia, i que avui torna a jugar contra Venezuela, amb el seleccionador català Gerard López al capdavant, dirigint l'equip. Serà a partir de les 9 del vespre i aquest partit es jugarà a l'estadi de Montilivi de Girona. També has de parlar de bàsquet, i és que ahir es va jugar un nou clàssic. Aquest cas va ser un clàssic de Lliga, un clàssic que jugava a Madrid, al Wizzing Center, i que va finalitzar amb victòria pel Barça. Va tornar a guanyar el Barça l'Assa per 76-82 al Real Madrid. Un Barça de Svetislav Pešić que té, sembla, presa la mida al conjunt blanc. I és que doncs, ja aquesta temporada el Barça, que ja s'han enfrontat amb el Real Madrid 5 vegades, i aquestes 5, 4 han estat victòries per al conjunt blaugrana. Per tant, doncs, sembla que Pešić li té presa la mida al conjunt de Pablo Laso. Ahir un Barça molt sòlid, en el que va estar per davant en tot el maig. De fet, quan només comença el partit ja es va posar 13-3 i a partir d'aquí doncs, aquesta marge es va anar gestionant i el Madrid sí que a vegades s'apropava, però el Barça de seguida feia les cistelles per aconseguir més avantatge en el marcador i la veritat és que va estar tota l'estona per davant el conjunt blaurana, amb un gran Thomas Hertel, que en aquests partits sempre es creix, també amb un bon partit de Roland Smits, que ahir suplia la baixa d'Adam Hanga i ho va fer de manera excel·lent. I bé, doncs, sobretot un gran partit amb una bona dinàmica coral per al conjunt blaurana per aconseguir vèncer al Real Madrid. I amb aquesta victòria el Barça segueix líder d'aquesta Lliga Endesa de bàsquet, que bé, si hagués perdut, podia haver vist com perdia aquesta primera posició. Per tant, doncs, ara el Barça té 20 victòries i 4 derrotes en aquesta Lliga Endesa de bàsquet. Està fent una lliga molt complet el conjunt blaurana. El segon ara és el Real Madrid amb 18 victòries. A més, també va aconseguir, o en aquest cas van caure els altres dos equips catalans, tant el Joventut com el Manresa. El Divina Segura Joventut, que va caure davant el València Bàsquet a la Fonteta per 93-80. Els verdinegres, que van dominar la primera meitat, però al descans es van veure del tot superats pels de Jaume Ponsarnau. La penya, això sí, segueix a la sisena posició de la Lliga. I el Baxi Manresa va caure, va ensopegar la pista al Sant Pablo de Burgos, al Nou Congost, va perdre a casa contra el Sant Pablo de Burgos, per 83-86, un Baxi Manresa que va tenir opcions per capgirar el marcador fins a l'últim sospir, però no van entrar les pilotes i a més van pagar tantes pèrdues. Un Manresa que, això sí, segueix a la setena posició fent una gran temporada. També hem de destacar que en futbol sala hi ha hagut derbi català, es va disputar aquest cap de setmana, on s'enfrontaven l'Indústria Santa Coloma i el Barça Lassa. Finalment va acabar amb victòria pel conjunt blaurana, però una victòria molt ajustada, per 2-3, i a més el Santa Coloma, que va aconseguir, o que va estar a punt d'aconseguir l'empat, fent un pal en l'últim minut de partit. Finalment 3 punts per al conjunt blaurana, que ara recupera el liderat en detriment del Pozo Múrcia, que estava líder, i va caure va empatar 2 aquesta setmana a la pista del Jaén. I res més, això està tot per avui de Roda Esportiva. Us esperem el proper divendres amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana.